19 minuts i arribarem al punt de les 12 del migdia. Obrim estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Avui ens visita, com ho va fer la setmana passada, el sotspresident segon d'aquesta entitat, el Jesús González. Bon dia, Jesús.
Bon dia, Sergi.
Avui parlarem de Neptú, un altre planeta, eh? Darrerament anem tocant tot el sistema i tots els planetes també que tenen noms provinents de la mitologia grega.
Sí, jo crec que, bueno, tots els planetes que pràcticament tots tenen referència als déus de la mitologia grega, no? En el cas de Neptú, és el vuitè planeta en distància respecte al Sol i el més llunyà del sistema solar. No sempre ha estat així, perquè es va descobrir l'any 1930 Plutó, però a l'any 2006 la Unió Internacional d'Astronomia el va desheretar i va perdre la condició de planeta. Per tant, Neptú torna a ser una altra vegada l'últim planeta de la família que en diem sistema solar.
Per tant, deixava el seu nom en algun moment?
No.
Aquest nom simplement que en el cas de Neptú prové del déu romà?
Sí, prové d'un déu romà que era fill de Júpiter i precisament conservant el mateix símbol de Neptú, el rei del mar, també aquest planeta, el seu símbol astronòmic, això sí, estilitzat, és un trident també, com el déu Neptú, no?
El
que
li
va fer la vida impossible a Ulisses quan tornava cap a Ítaca, eh? Bé, aquest planeta té 17 vegades més gran que la Terra i lleugerament més massiu que el seu planeta bessó, Urà, que ja veurem que, si sembla molt, Urà només feia 15 vegades més que la Terra.
Ho van dir la setmana passada, que érem els que tenien més similitud.
Sí. Són dos planetes que podíem dir bessons i que, a més, dintre d'aquest grup que en diem els gegants gasosos,
sí,
podríem dir que aquests són un club selecte, que podríem dir els gegants gelats, perquè, clar, estan molt lluny del Sol i són els que tenen una temperatura més baixa, com a promig, com si diguéssim, no? Però es dona la casualitat de que, per exemple, Neptú té més temperatura que Urà, i això és difícil d'explicar perquè està més lluny del Sol, no? Però es pot explicar, tindria explicació, si considerem que pot tenir una font interior de calor que prové del seu nucli,
En el cas de Neptú, recordem que la setmana passada vam fer Urà, principalment de què està composta la seva atmosfera?
L'atmosfera i tot el planeta principalment està compost d'hidrogen i d'heli i d'algunes quantitats de metà, que és també el que li dona aquest color característic. També té altres components gelats, però que són poc volàtils, com l'aigua, l'amoníac i alguns hidrocarburs. O sigui, té una composició molt semblant. Ara bé, el nucli d'aquest planeta, que fonamentalment és gasós, té un nucli sòlid, que no és gas, format principalment, com la Terra, per ferro, níquel i silicats. Però aquest nucli és més gran que el de la Terra, és un 20% més gran que el de la Terra. I, en canvi, és bastant més gran que el d'Urà. El d'Urà era només un 55% del de la Terra, un 0,55. Uh-huh. Per tant, hi té semblances, però tampoc són exactament iguals,
Clar, en Urà, per exemple, els factors meteorològics, els fenòmens, no eren gairebé visibles, Jesús.
Sí.
Aquí sí que a Neptú són més visibles?
Sí, bueno, ja...
Hi ha més activitat?
Sí. S'ha pogut fotografiar amb la nau Voyager 2, l'any 86, va fer un sobrevol, i amb aquest sobrevol va poder fotografiar una gran taca fosca, no?, que era una gran tormenta. Pensem que aquests planetes gegants, com que giren tan ràpid al voltant seu, completen una rotació en 16 hores o en 17 hores, més o menys tenen el mateix temps de rotació Urà que Neptú. Clar, són 7 hores menys, o 8, que el que necessita la Terra per girar, vol dir que giren molt ràpid, amb una gran massa, no? Per tant, tot això genera unes velocitats que, en el cas de Neptú, arriben als 2.000 quilòmetres per hora en l'equador. Però en el cas de Neptú, com que comptem també amb aquesta energia interna, aquest calor intern, que se suposa que prové, que és un calor residual que ve de quan el planeta es va formar fa milers de milions d'anys, tot això fa que hi hagi unes tormentes considerables, però des del punt de vista extern té un aspecte anodí, o sigui, no es veuen accidents geogràfics, no es veu res més que núvols, com si diguéssim,
És a dir, que en aquest sentit sí que és molt semblant, com dèiem, al planeta que vam comentar la setmana passada, que és Urà. El descobriment de Neptú, en aquest cas, em dius que és molt curiós.
Sí, efectivament. Ara se sap que ja Galileu Galilei el va veure amb el seu rudimentari telescopi el 26 de desembre de 1612 i el va tornar a veure de nou el 27 amb una observació que va fer pràcticament al cap d'un mes, el 27 de gener de 1603. No obstant això, que hem sabut pels seus dibuixos, no pas perquè ho és escrit en algun informe, no? Sinó simplement perquè ho dibuixava tot, era un bon dibuixar, era un perfecte home del Renaixement italià, no? El savi italià va confondre el que estava veient, que era Neptú, amb una estrella fixa. I hi ha una explicació per aquesta confusió. Quan va fer la primera observació al desembre, el planeta Urà estava aparentment estacionari en el cel perquè estava començant el seu període de retrocessió. Per tant, quan ho va tornar a observar, pràcticament no s'havia mogut perquè iniciava aparentment el viatge cap enrere, que és un efecte que fan els planetes, un efecte aparent, que resulta de la composició del moviment del nostre planeta al voltant del Sol i del planeta extern al nostre sistema intern, com són Mart, Júpiter i tots els demés, no? Per tant, el no bellugar-se suficientment que fos perceptible amb el seu rudimentari telescopi, va pensar que era una estrella fixa, no va considerar que era un planeta.
Aquest és un efecte, Jesús, que fan tots els planetes vist des de la Terra.
Els que són externs a la Terra, o sigui, els interiors, com pot ser Mercuri o Venus, aquests no, però Mart té un efecte de retrocessió molt acusat, perquè el tenim molt a la vora, no? Sembla que sigui erràtic, va veient que va cap endavant i tot un plegat, sembla com si s'hagués deixat les claus a casa i torna cap enrere, no? Això va portar bojos als savis de l'antiguitat, fins i tot es van crear també unes òrbites que es deien epicicles, que ho va fer en Ptolomeu, que va durar pràcticament 900 anys, que servien per explicar i fer càlculs sobre l'òrbita de Mart, no? Precisament el nom de planetes ve d'aquí, perquè planeta en grec vol dir errant, no? Vol dir rodamont, Ara bé, què passa? Que segles, fem un salt uns quants segles més endavant...
Uh-huh. Havíem començat pels dibuixos, recordem-ho, de Galileu?
Sí, 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 però va haver-hi un astrònom que francès, que a l'any 1821 va deduir l'existència d'un vuitè planeta, m'estic referint a Urà, a l'observar desviacions i anomalies a l'òrbita d'Urà, que ja estava descobert. I va interpretar que aquestes anomalies, donat que les lleis de Kepler són immutables i les ha fet Déu, pues, que no podia ser. Tenia que ser que hi hagués un altre objecte que no es veia, massiu, que l'estava influenciant amb el seu camp gravitatori i va llançar aquesta idea i evidentment no es va equivocar. Més tard, a l'any 1843, o sigui 22 anys més tard, John Couch Adams a Anglaterra i Urbain Le Verrier a França, els dos al mateix temps independentment l'un de l'altre, van fer uns càlculs matemàtics per determinar la posició i l'òrbita d'aquest suposat i hipotètic planeta. Més tard, al cap de 3 anys, es va descobrir en el lloc, precisament el 23 de setembre de 1846, John Galle i Heinrich de Rest van descobrir en el punt o en el lloc on els càlculs indicaven i s'havia fet la previsió 3 anys abans, el planeta Neptú. De totes maneres, poca cosa van poder fer perquè està tan lluny que no es podien averiguar més detalls, no? Es va tenir que esperar a l'any 86 que la Voyager 2 sobrevolés el planeta i es pogués veure amb més detall.
Poca cosa, dius, van poder fer, però no s'equivocaven.
No s'equivocaven, no. Però és curiós perquè es va descobrir el planeta abans per càlcul que per observació, encara que Galileu Galilei ja l'havia visualitzat, l'havia observat, però no l'havia identificat com un planeta. Havia considerat que era una estrella fixa.
Hem parlat de la semblança que té amb Urà, planeta que vam comentar la setmana passada.
Sí. Bé, la primera semblança és la composició que té, que tenen, que és pràcticament idèntica. Neptú és més dens i més massiu que Urà. El període de rotació pràcticament és el mateix. Ara bé, per exemple, no sé si recordareu, la setmana passada, els que ens veu escoltar, que el planeta Urà té una inclinació del seu eix de rotació de 98,8 graus. Déu-n'hi-do, no? Quan va passar la Voyager, aquesta mateixa nau, per davant d'Urà, el planeta, el pol sud del planeta, estava enfocant directament al Sol. Imagineu-vos l'inclinat que estava i el que duren allà les estacions, i la diferència que hi ha d'una estació a l'altra, no? Vull dir, pot ser que s'estigui amb un gran calor relativament, relativament, o estigui supercongelat. Aquí no.
Aquest factor varia amb Neptú, la durada del dia de les estacions?
Bueno, és molt menys, són 29,6 graus, Déu-n'hi-do, és una mica més que la Terra, però les estacions no estan tan marcades com estan en el cas d'Urà, no? Aquesta és una diferència. Pateix també fortes tempestes i, bueno, una cosa que podríem dir de Neptú és que, bueno, que té una temperatura més elevada a la seva superfície. També té més elevada per la qüestió que he dit abans, no?, del calor intern. I també té un sistema, com a semblança, un sistema d'anells, també, com els altres dos planetes, no? Com Saturn, i com Júpiter, i com Urà, com els altres tres. Però no són tan espectaculars com els que té Saturn, i tampoc com els que té Urà. Són diferents, són més discrets.
Vol dir que no criden tant l'atenció per la investigació?
No, en absolut. Precisament aquesta nau que va passar per allà l'any 86, la Voyager 2, que em sembla que la van llançar, si no m'equivoco, el 76, que sàpigues que està arribant ja als confins del sistema solar, tant la Voyager 1 com la Voyager 2, o sigui, aviat, no sabem quan, perquè tampoc no hi ha una frontera i un límit, que diguem aquí s'acaba el sistema solar i allà comença, però ja aviat entrant a l'espai interestel·lar. També dic que en el cas de Neptú marca una frontera, podríem dir quasi gairebé administrativa, no física. Aquesta frontera fa que tots els objectes i cossos, l'òrbita dels quals de manera parcial o de manera total queda per sota de Neptú, es diuen objectes transneptunians. És un espai enorme que té algunes parts d'aquest espai, té denominacions específiques com el cinturó de Kuiper o el núvol d'or, per exemple.
Anem relacionant tots els termes, totes les nomenclatures que hem anat parlant, tant amb tu, Jesús, com amb la Carme, com amb el Carlos, com amb el Jordi Serrano, quan ens visita. Ja per acabar, parla'ns dels satèl·lits de Neptú.
Bueno, els satèl·lits de Neptú només se'n coneixen 13, o sigui, són pocs. Ara bé, això pot ser degut també al fet de que està tan lluny i és molt difícil, i a més són petits, poder-los veure des d'aquí. Però s'han identificat 13. La major part són molt petits, tenen 418 metres normalment, però només en tenim 4 de grans, que són Larissa, Nereida i Proteu. I el més gran de tots, que és Tritó. Fixa't, Tritó només té 2.707 quilòmetres de diàmetre.
I és el més gran de tots.
És el més gran de tots. Per tant, segurament, molt probablement, cap d'aquests 13 satèl·lits, fins i tot si n'hi haguéssim més, dic el mateix, segurament no té atmosfera, perquè quan són tan petits, la seva capacitat gravitatòria per retenir els gasos és pràcticament despreciable, negligible, no? Per tant, és un altre món molt diferent,
Jesús, gràcies per venir-nos a descobrir aquest món, el de l'astronomia, com sempre, al Sant Cugat a fons, i fins la propera.
Fins la propera.
Bon dia.
Bon dia a tots. Bon dia.